Bon dia i benvinguts a l'espai setmanal La Finestra, espai radiofònic de Ràdio Falset. Avui començarem a les 11 del matí amb l'espai de viatges Rodamón. Continuarem amb l'espai literari Trasbarrat, amb l'Àngels Martí i l'Agustí Massip. Tot seguit, l'informació a l'informatiu. I, per acabar, l'hora del vermut, conduït per Jaume Borràs. Esperant que el sigui del vostre grat i que passeu un bon dia.
La Finestra, Ràdio Falset.
Bon dia i benvinguts al Rodamón. Ja som campions d'Europa. Una alegria més. Jaume, bon dia.
Bon dia.
I una altra pena és que avui el poble quedarà desert perquè un centenar de persones se mos en van. Cap on anem, Jaume?
Pues anirem bastant amunt.
Aquest any toca a la platja, no?
Toca a la costa.
Toca cap a la costa. Un viatge que organitza cada any aquest grup de gent que van a caminar per aquests mons de Déu. Passa que aquest any no s'ha calculat bé i sempre es feia per la segona Pasqua, no sé què ha passat, que aquest any la segona Pasqua l'hem adelantat.
Bueno, ha sigut una cosa sonada, però sí, sí, sí.
Sí, això...
L'aprofitarem.
Sí, jo crec que anireu millor i tot, eh? No hi haurà potser tanta
tant
gent de Barcelona.
Ja podria ser, però el
anireu més tranquils, sí. Perquè el posto que aneu és turístic. Cap on aneu?
Anirem a la zona de Cadaqués i Cap de Creus.
I la ruta la feu per la costa?
Sí, 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 serà el camí vell antic que hi havia fins al Faro.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Però seguirem tota la costa a peu. Aproximadament uns 12 quilòmetres, no gaire més per això.
L'any que ve potser arribareu a 100 ja, no? Perquè això cada any que va creixent.
L'any que ve hem de posar un preu.
Sí, no?
Posar un preu, ja.
Preu més alt.
Això és un negoci ara, ja.
Doncs molt bé, aquí comença el Rodamón. Ara d'aquí uns moments el Jaume es portarà d'excursió. On anem avui?
Pues me penso que us posaré cap a la part dels ports.
Als ports una altra vegada?
Sí.
Molt bé, part que coneixes molt bé.
Home, és molt bonic, tota aquella zona d'allà és preciosa. Vaig descobrir un racó que és una passada.
I tan a prop que ho tenim, no?
Tan a prop.
Perquè els ports és un món, eh?
Sí, 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 sí. I per cada cantó que vas trobes una cosa diferent.
Doncs vinga, anem cap als ports. Home, jo m'esperava anar a Jota anant als ports, eh?
Ah, doncs aquesta vegada l'han fet diferent, home.
Com és això?
Pues sí, pues perquè aquesta vegada anirem en una zona que més aviat doncs, requereix aquesta peça de música. Encara que sigui de l'Escolania de Montserrat, no té res a veure els ports, perquè és la Salve Regina, però realment és, anem al retaule, al fondo del retaule d'una església, per dir d'una manera, no?
Molt bé.
Pues realment és així. I aquesta és l'idea doncs, de per què hem posat aquesta peça.
Molt bé, molt bé.
De llamar l'atenció a lo de la jota,
sí,
perquè
sí,
sempre
perquè
posem jotes.
Exacte, anant als ports i trobaran l'altra jota.
Però aquesta vegada és que l'he posat aquesta peça, més que res perquè la persona que hi vagi en aquesta excursió és que queda impressionat del racó que va, I requereix una certa tranquil·litat i meditació.
S'ha d'anar poca gent, doncs,
I va poca gent perquè és molt lluny.
Però si ha d'anar poca gent, si vols tranquil·litat...
Millor, perquè llavors és quan no sentes ni la més mínima,
Has d'escoltar el silenci.
És que, sí, has estat fan mal les orelles del silenci que hi ha, en aquella zona. Sí.
Costa de trobar el silenci avui en dia,
Una mica, però hi ha racons que sí, Encara els tenim, a Sant Bartomeu, al Montsant, Allí te fan mal les orelles també de la quietud que hi ha.
I els ports jo trobo que és dels pocs puestos que pots escoltar el silenci. Jo, és una de les coses que més m'ha impactat dels ports quan hi he anat.
Bueno, perquè potser recorreguts de cotxes a prop i sonidos no n'hi ha, en aquella zona, no. Ni trens, ni res. Sí. Pues bueno, doncs aquesta excursió, si vols ara, mirant-ho i us l'explico, perquè... Vinga. Ja que anem al fons que t'he dit del retaule, però és llarga aquesta excursió, encara que no ho sembli, ens hem de dirigir a la població de la Sénia, cap a la part de, més aviat tirant a baix, prop de Castelló de la Plana. Però és província de Tarragona, això. Ens situarem al poble i hem de buscar la forma d'anar per la mateixa carretera que hi ha, de la població, direcció al Pantano d'Ulldecona, que això ve a ser a uns 5 o 6 quilòmetres més de cotxe. Arribarem a la presa, i a la presa veureu que al mateix costat de la presa ja hi ha un restaurant, que per cert s'hi menja molt bé, perquè fan menjar així típics propis d'aquella zona, hi ha una espècie de sol service. Això va molt bé perquè quan has fet la caminada, al baixar, doncs pots dir, anem a fer el pica-pica, no? I és una zona molt, molt adequada, perquè a més lloguen barques pel pantano. És un pantano que no sempre està ple, el temps de regadiu, perquè més aviat s'abuida molt de pressa perquè la gent d'aquí en aquesta zona reguen. I bueno, jo hi vaig anar amb tota la il·lusió de que al Pantano d'Ulldecona hi havia una sèrie de rius que hi han marcats aquí i dic Rajaran i tal igual, i em vaig tindre una gran decepció. És una zona dels ports que és molt secativa, perquè estàs a dins en barrancs més aviat, també el seu pinar, no? I les seves faixeres, però realment els barrancs no ragen. Es veu que el temps que plou, allò baixa però a dojo, perquè es veu que aquelles barrancades se tornen leles per omplir el pantano d'aquella manera. Però en acabat, com que són bolots de pedra i tal i qual, doncs deix de rajar automàticament i queda el paratge doncs, més aviat àrid, no? El que són les vores del riu. Bé, ens situarem en aquesta presa, que us he dit, del pantano d'Ulldecona, i veureu que en direcció a la tinença de Benifassà, és com si anéssiu direcció a Fredes, vosaltres, al sortir de la presa, bum, ja veureu que hi ha una pista. Aquesta pista surt a mà dreta, en direcció, en aquest punt que us he dit. Doncs és aquesta pista la que heu d'agafar. Aquesta pista té una duració de llargada total des del punt que us dirigiré fins a dalt de tot al fons del retaule d'aproximadament, ojo, el que us estic dient, 21 quilòmetres de pista de cara amunt amb cotxe. Amb cotxe. Ojo, No hi podeu anar amb cotxes massa bonics, més aviat han de ser cotxes ja que puguin desgavellar una mica, perquè te trobes que hi ha zones que és difícil, vull dir, està molt, molt deteriorada a vegades la pista degut a les pluges o del que hi ha hagut, no? I a més de que hi ha una certa pendent de pujada, perquè el desnivell és força, força considerable. Penseu que te situes a dalt d'aquesta muntanya als 1.300 metres d'altitud, encara que no ho sembli, vull dir, d'un nidoret, el que vas pujant per la part d'aquest fondo. Bé, aquest fondo d'aquest barranc, pues, l'anireu seguint per la vora del pantano, veureu que és molt bonic, perquè hi ha una sèrie de masies al voltant de tot el pantano en si, i la pista la trobareu molt ampla. Hasta direu, això sembla com si fos una espècie de carretera que s'hagués volgut fer. Pues podria ser, però realment se va quedar per acabar, perquè la direcció d'anar a Fredes la van fer per un altre cantó. I llavors aquesta pista veureu que si l'aneu siguin per aquests fondos en dintre deixareu el pantano de veure'l i llavors trobareu una bifurcació que marxa amb un altre pont que surt a mà esquerra. Vosaltres, res, sempre heu de tirar sempre amb el cotxe a mà dreta. Direcció al barranc de la Fou, sempre és el barranc principal de tot el recorregut. Passareu per una sèrie de cantilats que direu com si us trobéssiu inclús a dins de la zona de Montserrat, per això us he posat aquesta peça. Perquè veure els penya-segats i la forma de la pedra calcària que hi ha per allà en aquella zona és que diries que t'hi trobes, perquè és la mateixa construcció com si fos el rocam d'allà de la zona que era de Montserrat. Bé, anirem passant tot aquest recorregut i anant planejant, sempre per la vora del barranc. D'aigua no n'hi veureu, fins que us ho diré jo, almenys amb aquest temps. Jo recomano que aquesta ruta, si l'heu de fer, mireu de fer-la o a la primavera, que és quan comença a verdejar el bosc, i encara pot baixar una mica aquell riu, o a la tardor, perquè a la tardor penseu que anar aquí en aquesta zona anireu amb una feixera, que és la més meridional de Catalunya, i quan canvia el color, la fulla de to, és un tapís veure aquella muntanya com entre dins en aquell fondo del retaule hi ha aquella variació de colors tan maca. Ara en aquest temps, a la primavera, la veureu però en color verd, més clars o més foscos, però realment també té el seu encant bonic, eh? Bé, anirem planejant per dins en aquesta barrancada, tal com us he dit, anant fent quilòmetres perquè els vas fent, però bueno, amb el cotxe doncs, anar tirant. Si ho haguéssiu de fer peu, és molt llarg, eh? Vull dir, si el recorregut de 21 quilòmetres en cotxe representa que de baixada són 21 més, són 42 quilòmetres en total del recorregut. Doncs arribareu en un moment que trobareu la caseta forestal. Veureu que hi ha com una cadena i a l'altra banda hi ha la casa forestal del vigilant que hi ha de l'inquella zona. Allí hi ha un sender que puja fins dalt al retaule. Aquest recorregut se us faria almenys de 6 hores i pico de pujar. Jo aquest no us l'aconsello perquè són 600 metres de desnivell en picat, tot el rato pujant. És millor fer aquest altre que us estic dient amb el cotxe i així només fareu uns 300 metres de desnivell en total, des del lloc que deixareu el cotxe. Per tant, ja no serà tan pesat. Al davant de la caseta aquesta forestal, una mica més enllà, trobareu una àrea de recreo que fan pels ports, que això realment és molt maco perquè te trobes que quan arribes pràcticament a la zona per poder fer les excursions principals i et trobes que t'han preparat una zona amb alguna font que hi ha i una sèrie de taules. I allí hi ha una zona de pícnic. Allí hi ha una font, que li diuen la Font Freda, i després pues, n'hi ve d'altra, de font, però deixarem aquesta zona que ja trobareu uns panels. Vosaltres ho heu de passar de llarg, això. Heu de continuar amb el cotxe amunt, a part de que vegueu que hi ha molts recorreguts. Sempre per la pista, amunt, i ja veureu que va pujant de desnivell i a vegades planeja. I llavors pues, hi arribareu a la Font del Teix. Ja veureu que tornareu a baixar cap amb una barrancada i l'aigua sí, llavors veureu aigua allí entollada que ja comença doncs, a veure's com si volgués córrer una mica el riu. I realment allò li diuen la Font del Teix. Una mica més enllà de la Font del Teix veureu que a part de la part aquesta que hi ha l'aigua entollada, ja comença a haver com un revolt de pedra que té un nom, aquell toll d'aigua tan gran, però és que no me'n recordo de veritat, tot no em queda al cap. I bé, en aquesta zona, doncs, en aquest racó, llavors ja comença a enfilar-se una altra vegada més amunt, la muntanya, sempre per la pista. I un cop has passat aquest bocí, que sembla que estiguis dins d'un canyó, tot de pedram, doncs, la impressió més maca és trobat de cara al retaule, perquè surts en un moment a la muntanya, a dintre en aquesta barrancada, que fas un pujant, no? I quan vols baixar, bum, te la veus de frent, eh? I llavors sí que dius, hòstia, ara sí que veu el retaule, perquè clar, els 20 quilòmetres que te'n vas anant en cotxe, i dius, aquí no veig res, només vaig veient muntanyes i més muntanyes, i és impressionant, és molt maco. T'impressiona de tal manera que dius, paro el cotxe, baixo, tiro fotos, perquè t'agrada veure aquella pedra tan gran, eh? Fent aquests diferents escalons com si fos això que us he dit de Montserrat igual, però immens, és enorme, és enorme. Això queda la part més alta, que el fons del retaule aproximadament està als 1.200 i pico, que veus aquesta gran pedra al damunt, perquè llavors pots pujar fins als 1.300, però bueno, aquí ja no hi arribarem avui. Veureu que llavors ja anem passant per una font, per una zona que se li diu Racó dels Avellaners, que normalment ja veureu que tots són avellaners de muntanya, d'aquestos que tenim nosaltres que aquí mos trenquem les closques per regal i tal i qual, pues allà en aquella zona els vas veient però en quantitat. I a més la verdor, no? Que vas veient un paratge molt maco. Per això us he dit que el canviar la fulla és maco que el féssiu a peu, aquest bocí. Però bé, continuarem amunt, eh? Llavors això encara s'enfila més, eh? Quan som allí al racó de les avellaners que diuen, doncs veureu el rocam de la pedra dalt de tot, però vosaltres passareu per baix i direu, no hi passaré, doncs sí, vas pujant perquè hi ha una pista, i bé. Fins que arribareu amb una zona que a dalt de tot teniu una barrera, us trobareu amb una barrera metàl·lica, abans era una cadena, ara hi han fet una barrera. Aquí hi ha una jugada, i això ho fan no per no deixar passar la gent, és que a vegades hi ha en aquests punts, hi ha èpoques de cel de les bèsties o controls que fan els d'Icona i tal, i llavors tanquen aquests circuits perquè la gent no hi passi, perquè si no hi passarien jeeps i a motos i foli. Si passen a peu, doncs com que ja no fan soroll ni res, no s'esperveren, perquè et pots trobar amb les cabres allí a quatre passes, no? Perquè vas passant per dalt a les cinglades. Bé, aquesta reixa, si un té una miqueta d'esme, vull dir, la sap obrir. Jo vaig veure el trucó. La segona vegada que hi vaig anar, perquè hi vaig tindre que anar dues vegades al retaule. La primera vegada hi vaig anar amb uns familiars i és impressionant, va ser molt maco, de veritat, perquè quan érem a dalt aquí en aquest fondo, precisament aquí en aquesta barrera, pues vam veure que s'anava posant fosc i núvols que pujaven i baixaven, perquè això, el canvi allà baix en aquella zona, els ports, te'l fa, però radicalment. En qüestió d'una hora te pot canviar el temps. I, bueno, doncs nosaltres, valents i valents, amunt, no? I quan érem dalt de tot, no vulguis saber, no havíem arribat encara al puesto que hi anàvem. Mos comença a tronar, però amb uns trons i uns llamps impressionants, saps? I res, ja de cara avall cap al cotxe una altra vegada, però els familiars meus, jo m'hauria amagat al davall d'un teix o al davall d'un piu, el que sigui, però vam anar a parar en un punt que, i quan érem en aquell punt que ja no hi havia ni pins, ni pedres, ni posto per amagat, se sentia vindre un brumit. No era aigua, Jordi, no era aigua. Era una pedregada, tio, que mos vam quedar bleïts de pedra, però no vulgui saber, no sabíem ni on t'amagamos. Los quatre vam fer una mica de cubeta per amagar-nos i amb els braços al cap, no vulgui saber els braços com van quedar de vermells. Per això hi vaig tindre que tornar un altre dia. I llavors ja vaig anar preparat amb un filferro i vaig obrir aquest ganxo d'enqueta porta metàl·lica que tenen els d'Icona. Vaig a dependre com ho fan ells. I llavors per això vaig poder pujar encara ben bé uns 2 o 3 quilòmetres més amunt. Al costat d'enqueta verge, si ja heu de deixar el cotxe baix, veureu que puja un senderet pel costat. Aquest senderet, si l'aneu seguint, us portarà fins dalt al fons del retaule. Penseu que si la feu, aquest recorregut, en 2 hores lo podeu fer perfectament, des de Quinqueta de Verge, o sigui que pujareu bé, i tal com pugeu, podeu tornar a baixar. No serà per la pista ja, serà sender. Arribareu a dalt de tot pujant per aquest sender, jo ara us ho explico sortint des d'Quinqueta de Verge. I primer passareu pel Pi Gros. El Pi Gros és un pi enorme, són uns brutos els dels ports, perquè a vegades no senyalitzen res. Només te trobes els límits que et fica. Ets a la província de Terol, ets a la província de Castelló, perquè en aquesta zona les pistes, a l'entrar i sortir, te trobes en diferents punts que et van informant d'en quina província. Però realment allò de dir, estàs aquí perquè és això, això, adivineu, has d'anar amb un plano. O sigui, que la gent que vagi preparada amb una mica de planell. Abans d'arribar a aquesta font, que és la font del retaule, pujant aquest sender, trobareu un monticul petitet de pedres aproximadament uns 200 metres abans de la font. Us ho dic perquè a mi em va costar, vaig passar de llarg 2 vegades sense veure-ho, fins que el vaig trobar. Veureu que aquest caminet s'enfila amunt, però no us amoïneu que només hi dona bé uns 150 metres de pujar amunt i llavors te trobes amb el Pi Gros. Val la pena que hi aneu, Jo em pensava que era un pi, com tots, doncs és un pi d'uns 33 metres d'alçada, uns 5 metres de redona de soca, i quan l'ho vaig veure em va impressionar tant que li vaig tindre que dir a la dona, dic, posa't a la vora del tronc perquè et tiraré una fotografia, perquè així d'aquesta forma veurem el tamany de la soca, perquè és que si no la gent, encara que ets expliquis, aquest pi se calcula que té uns 700 anys de vida. Ojo, vull dir, és un senyor pi, I, bueno, és un pi negral, d'aquests que pugen molt vertical cap dalt de tot, però és preciós.
No està catalogat, aquest pi?
No tenen res marcat, perquè és que on anirem acabat, el faig pare, és que te'l passaries, no el tenen marcat, és que són uns brutos. Jo, així com anem al Montsant i ho trobes tot marcadet i tal i qual, ells allà, a sus anxes, espavilet. No, potser van bé, així la gent potser no deteriora tant les coses, no ho sé, però... És una altra tàctica. Bé, havent vist això del Pi Gros, doncs val la pena baixar avall una altra vegada, agafar aquest senderet direcció, tal com us he dit, a la font del retaule, que la trobareu allí, a uns 200 metres, Hi ha una zona molt bonica, que sembla que estiguis al Pirineu, perquè llavors te trobes amb una zona verda, tota d'herbeta, molt fina, i llavors també hi ha el brossam, no? Però el bonic és veure que aquesta font, a part de que raja molt, l'aprofitem que va passant amb troncs buits de fusta, d'un lloc a l'altre, hi ha 5 o 6 troncs que fan de beuradors amb diferents desnivells, no? I això està fet per les cabres de muntanya i tot el bestiar que hi pot haver per allà perquè puguin anar, perquè inclús hi ha temps que hi havia els bous allà de aquella gent, eh? Són uns brutos, eh? No. T'havien els bous i, bueno, esgarrifet, si t'agafa un bou per allà en aquell fondó, doncs pues també te les emprenen, tu saps? Però, bueno, hi ha aquests abeuradors i és un lloc molt bonic per a passar a l'Horretet. Bé, jo us recomano, en acabat de la Fonagueta, anar a veure l'Ofaig Pare, que t'havia dit. El faig pare és impressionant, és un arbre que està amagat a dins amb un fondo, que és el que us volia dir, després de la font, veure que surt la pista una altra vegada i l'heu de continuar seguint pujant amunt. I no haureu corregut ni uns 500 metres aproximadament, perquè hi pot haver un quart, encara no, a peu. Però és que ho passaries de llarg també. Ja ho veureu que aneu passant per una feixera molt maca, tot de faixos, perquè, bueno, és impressionant, és maco de veure-ho, i arribareu amb aquesta fondada que a dintre hi ha precisament aquest arbre. És un arbre que té aproximadament uns 250 anys de vida i el que més t'impressiona d'en ell és que imagineu-vos ara, per exemple, per dir-vos-ho, la quartera de Falset. Doncs mira, la meitat de la quartera de Falset no és que sigui l'arbre, és l'arrelam que té, que s'estén per terra com si fos una tela d'aranya, tan gran, amb un arrelam tan gros, que t'impressiona només de veure'l, perquè a més està amb un ribàs, amb una certa pendent, i des de luego el López Montner lo defineix en una de les excursions que fica ell, diu, és com si estiguessis en una zona d'encantament d'hades, i és veritat, quan ets allà, doncs més aviat te fa com una mica de por i tot, no? Perquè veus aquell traste tan gros, i jo quan el vaig veure, doncs precisament com que les fulles encara no havien sortit, encara es veu una cosa més tètrica, però t'impressiona de tal manera que dius, hòstia, fotem el camp d'aquí. Però no el trobeu, o sigui, això no tampoc ho tenen senyalitzat, per això us he dit que quan hàgiu corregut aproximadament un quart pista amunt des de la font, doncs mireu bé aquest fondo, perquè és allí, no res, a uns 50 metres del camí això. Vull dir que no és que hagis d'anar per la muntanya cap dalt. Així com el pit has de desplaçar, amb això no. Perquè
t'ho
trobes de cara. O t'ho passaries. Però és una passada veure aquest recorregut, lo bonic que és. O sigui que jo recomano que feu la baixada pel mateix puesto, perquè si siguéssiu més amunt aquesta pista, arribaríeu a dalt de tot amb un refugi que és el refugi de Casetes Velles. És un refugi de muntanya, que si hi ha excursionistes valents hi poden arribar, perquè encara hi hauria un ratet més, però és una zona que és un encant, tot això de dir. Per això jo us he posat aquesta peça de música, perquè a mi me va impressionar, me vaig sentir amb un Montserrat, i per això jo ara, de despedida, pues, bueno, us posarem una miqueteta del Virolai, de la patrona nostra, que és la patrona de tots els catalans, encara que aquests dies s'estiguin barallant entre ells, no? Per veure qui això, qui
sí,
allò.
Sí, millor no tocar aquest tema.
Sí, bueno, per això ficarem això, i amb això ens despedirem de tots vosaltres, però esperant que aquesta excursió l'aneu a fer pel maca i el bonic que és.
Yeah.
Bé, doncs, avui ens acompanya el senyor Mariano Vilaplana. Ell va néixer a Riba-roja, als 4 anys se'n va anar a viure a Flix, de més jovenet se'n va anar a viure a Cornellà, a l'adolescència torna a Flix i un dia, sense quasi bé ni pensar-s'ho, s'apunta en una fàbrica per marxar cap a Alemanya. És un dels immigrants espanyols que van anar a treballar a Alemanya. I ell mos explicarà la seva experiència. Bon dia, Mariano.
Bon dia.
Com va?
Bé, bé.
Explicaves fora de micro que un dia al teu poble de Flix, fent olives,
sí.
No?
Sí.
Sentes que unes senyores diuen... A l'arquímia estan apuntant gent per anar cap a Alemanya.
En aquells temps era electroquímica.
Electroquímica. Sí. I tu, sense dir res a ningú, dius ara torno.
Em vaig apuntar, sense pensar-me més.
I per què?
Mira, em va vindre així.
Te va caure bé?
Era una mica així, rodamons, jo, per si.
Sí, estava solter?
Sí, sí.
No tenia res a perdre?
No. Jo, doncs mira, van dir que apuntaven allà, doncs allà me'n vaig anar. I allà, doncs allà me'n van apuntar, no em volia apuntar, perquè em deia, tu no ho necessites. Hi havia gent que verdaderament no necessitava, que treballaven a una empresa mirotrapat, allò de prestamistes, i aquella gent, doncs claro, necessitaven, perquè guanyava 4 rals. O sigui que es treballava bé per menjar, per poder menjar, no hi havia més. Però jo veia que gana no em tenia, jo que estava bé, no faltava un duro, però no en tenia 10, no? O sigui que estava bé. I pues, vaig anar cap allà. I, bueno, pues, vaig anar cap allà, pues, experimentar coses noves, i és fort.
I arribes a quin poble d'Alemanya o quina ciutat?
Allò va ser a Frankfurt-Hex, a Hex, diguem, sí, no? Sí. Però és de Frankfurt, i és com ara, és un poble que està junt amb Frankfurt, i allò que s'ajunten els pobles, com ara passa... per exemple, Hospitalet i Barcelona, no? Junten, sí, i així, sí. Pues, i es diu Frankfurt-Hex, no? I allí, pues, bueno, d'allí, primer anem a estar pues, un temps en una residència en un poble del costat, es diu Kriftel. I allí, pues, mira, en una residència, ens posaven en residències, no anàvem amb contracte d'aquí, no?
És d'aquí, tu marxes tot arreglat,
sí, sí,
tot
sí,
organitzat,
sí,
amb autobús, amb
revisió,
tota la gent que s'havia apuntat.
Sí, sí, revisió metge i tota la pesca.
Aquí?
Aquí, a la fàbrica de Flix. Venien metges alemans i mos passaven revisió. Bueno, havies d'anar en condicions, no hi havia més. En aquell temps era tot controlat, la migració, no és... Allò de dir, vas a les bones, no podies.
No venies com venen ara aquí los...
No,
l'Àfrica amb patera, no?
No. Allí anaves, si alguns hi anaven, però podien entrar, perquè te donaven, per exemple, si anaves de vacances a la frontera, el primer que et dies, bueno, vas de vacances, tens per estar 15 dies allà, que és el que et deixaven estar. Però després t'havies de venir cap a casa, vull dir que... Ara, pues, molts pues, anaven a l'ambaixada, per exemple, tornaven a sortir, anaven a França, a l'ambaixada alemana, i allí, pues, els hi feien un paper per a poder fer un contracte de treball i ja, pues, arreglaven. Però molts van anar així, però
la
majoria... Els que
així era perquè aquí, com si diguéssim, no els volien allà? M'entens el que he dit? És a dir, els que anaven així sense marxar organitzats des d'aquí és perquè aquí els hi van dir que no?
No, això no. Molts que anaven a l'aventura, que o sigui, que vale. No s'anaven a apuntar. Hi havia punts, hi havia temps que, hi havia, per exemple, pues, s'apuntaven a Barcelona, a la migració, coses d'estes, no? I a Madrid, i, bueno, a la fàbrica, a Flix, pues, va ser a través de la fàbrica de Flix. La fàbrica de Flix pertenixia a la Hex Ague, no? Que era la fàbrica alemana que anem a anar a treballar nosaltres. Los de Flix tots anem a anar a treballar a la fàbrica aquella. Vale. Los dels altres puestos, Barcelona, Madrid, de Llumfos, aquells anaven ja, els donaven contractes de treball a diferents puestos d'Alemanya, no? I era anar d'aquí, anem a anar a Irún, allí anem pujant tren, ja, i anem passar a, diguem, cap a tota la nit a França i després a parar a Colònia. Ell hi anaven distribuint la gent, pues, cap a tots els puestos d'Alemanya que necessitaven la gent, que ja venien el seu contracte, sí, el seu, sí, treball, sí, sí. I el seu puesto de viure, o sigui, de vivienda. No? Els donaven, per exemple, jo la residència que vaig anar, pues, una residència que l'anem a estrenar altres. En aquell temps, pues, que et diré, allò era una cosa moderna que nosaltres estàvem molt atreçats.
Que eren apartaments?
No, eren habitacions, però, diguem, en una residència, un edifici que tenia 5 plantes, per exemple, i a les habitacions, pues, eren per a 2 o per a 3 o un, no? I allí, pues, te posaven a viure. Jo, pues, bueno, digués, busca't un company o en una habitació de 2, que és un noi que, per cert, va morir, un noi de la Fatarella, que vivia feliç. Anem allà, estem a l'habitació, oi? Tenies la teua habitació, després tenies la gent que cada dia limpiaven, allí tu només tenies que fet lo llit, això sí, però la limpiesa...
I el menjar, com us ho feu, el menjar?
El menjar molt bé, hem de fer nantres.
Doncs l'havíeu de fer, però tenia un lloc a dins.
Sí, unes cunyes, anaves allà, tenies la teua armari, anaves allà, i tu tenies el teu plat, el que fos, allí, i després l'habitació, tenies com a doble habitació, on hi havia una taula, unes cadires, tenies el teu lavabo a la part, bé, jo que era una cosa bona. Hi havia puestos, hi havia gent, la nostra fàbrica potser era una privilegiada, no sé, però hi havia gent que, per exemple, pues, anava i havien d'estar en barracons. Això els he vist jo, de d'altres empreses constructores, empreses d'això. Però jo que lo de més bé. I com mos tractaven? Pues, bé, o sigui que si un te tracta malament és perquè tu vols que tracten. Ni més ni menys. Tu t'has d'adaptar. I tu has de fer en compte que tu vas allà, no cal rastrejar per terra, però t'has d'adaptar. Saps tu que si vas, per exemple, en un bar, pues, allí veus que tothom parli fluix, parli bé, a la seva forma, no vagis cridant ni foten juerga, que no hi vagis. Per almenys abans, eh? Ara hi canvia una mica, però abans no. I tu t'has d'adaptar amb ells. El treball, tu fas el teu treball, i no et penses que els ells te fotran el treball pitjor per a tu, perquè si tu et posaran en una a treballar, ell ha de treballar en un alemà, ell ha de treballar igual que tu, ni més ni menys. Ara, que no, el primer dia vas allà, no pots, per exemple, dir, bueno, pues jo vull fer la feina d'aquell oficial, primerament, l'idioma. Segon, que no ho saps, perquè, per desgràcia, teníem, aquí a Espanya, passava que anàvem la gent sense oficis, comprens? I això, pues, no es pot adelantar així. I aquesta gent, perquè has de fer compte que en una fàbrica costa molts quartos, ensenyar aquella gent fins que ell pugui fer la producció que és necessària, no? Això costa molts quartos. I, clar, pues, lògic és que tu, el primer, pues, guanyes. Que igual que un alemà que et faci el mateix treball que tu, eh? No,
sí, sí.
No dir que aquest estranger el paguem per quatre, no. Allà teníem un contracte i mos pagava igual. I, per exemple, teníem, allà on treballava jo, teníem una producció que teníem un 40%, d'un 38 a un 40% de beneficis de la producció. Pues igual me'l donaven a mi, que li donaven a qualsevol. Jo que la cosa està bé. Ara, pues, havies d'estar, pues, jo que adaptat. N'hi ha que no volien adaptar-se. No? La paraula que més se sentia molta gent, a mi los marcos, los alemanes que les den por ahí. Això no és. Perquè t'has d'adaptar, procurar dependre, eh? Que no hagis d'estar sempre pendent d'un que et porta i t'interpreta les coses. Tens? Mm-hmm. Però n'hi ha molts que no van
reconèixer.
I, claro, també pues, descontents. Si tu ho busques, jo no hi tindré problemes.
Suposo, també, no?
Vull dir que tu ho has de respectar perquè et respecto. Això és el primer.
Però suposo que l'alemà com a llengua també deu ser una barrera difícil, no?
Sí, però una vegada la domines, per exemple, pues, que sé jo, com que no domino l'anglès, m'apareix l'anglès més difícil que no l'alemà.
Clar.
Perquè l'alemà, tal com se pronuncia, tal com s'escriu. L'anglès, no?
Però costa, eh?
Bueno,
hi va haver un dia que hi va haver una senyora que la vaig conèixer, així està precisament és de Porrera ella, i és mestra, i a més, doncs, clar, lo parla bé, a la perfecció. Però em va fer gràcia perquè parla amb la boca molt oberta, eh?
Bueno, depèn del que dius.
Pronunciant molt la A, per exemple,
sí.
Ja saps que això...
Sí, bueno...
Diu, costa molt, deia ella, costa lo parlar
no.
Idioma.
Sí, tu només has d'aprendre, per exemple, què sé jo, per exemple, la O i la E, que es diguin juntes. Per exemple, si veus tu, una O en dos punts és E. O sigui, O, E, ho has de dir junt, per exemple. Eh? Després hi ha la U i la I. Estos que porten la U, que porta dos punts, és I. O sigui, la U i la I has de dir, ho has de dir junt. L'únic, les úniques coses. Bueno, hi ha cosetes que... Però vull dir que... Per exemple, si al final hi ha, què sé jo, una I, una E, la E no es pronuncia, no? I en canvi, a vegades, la E se diu com la A, però això ja depèn.
Però te vas tindre que adaptar-hi amb tot això, clar.
Bueno, jo només sé una cosa, que als 15 dies s'havia comptat de 1 a milions. I jugar al subestat allà el treball, sense quartos, que no en teníem. I en quartos no m'agrada mai. Però jo que jugava un subestat en les cartes i diuen, com te fas? Collons, pues, d'aprenent, no?
Però no teníeu professors ni gent que us ensenyés?
Va haver professors, va bé. Jo me van enviar, ves, home, ves, jo el jefe de la secció, un tal doctor Goten, vinga, vaig allà. I quan vaig anar allà, dic, collons, pues, he de dependre on esté. Si pronuncia molt malament... Si jo li pronunciava malament, era espanyol i resulta que...
Ah, val, era espanyol que us feia classe d'alemà.
Però ells, que ell lo pronunciava tal com llegia, no?
Clar.
O sigui, com se llegís, no? I claro, lo que diem la I i la E, pues ell també ho dia i... Me vaig tornar. Com és que ha tornat? Com he dit, dependre. Si pronuncio jo millor que ell, no? O sigui que...
I una cosa, el règim de l'època d'aquí, el règim franquista, com ho veia que els espanyols marxessin a treballar a Alemanya?
Els hi convenia.
Els hi convenia, per
claro.
Què?
Home, perquè aquí, per exemple, pues, tenien molta, li sobrava gent, i claro, hi havia treball, però un treball que, com que no estava remunerat, i claro, pues, falta de divises, i ens feia compte que tothom marxava perquè pogués comprar el pis aquí o la casa o el que fos. Entens?
Uh-huh.
I claro, això eren quartos que d'entraven, molts deixaven aquí la família, eh? En aquell temps, pues, sí, que sé jo, jo sé que per exemple a la fàbrica de Flix, quan jo vaig marxar, a la desena se cobrava 400 pessetes.
A la desena?
A la desena.
Què és la desena?
Què és la desena?
Cada 10 dies.
Uh-huh.
Abans se cobrava per desenes, no? Claro, eren 1.200 pessetes al mes, i claro, allà deies, collons, un que anava, i ell se mantenia, i podia enviar 4.000 pessetes a casa... Pues ja era, clar, això ja són divises que t'entren.
Uh-huh.
Com jo, per exemple, pues, la casa que tinc, pues, l'he comprat en quartos allà i l'he pagat.
Sí.
Tens? Pues, això tot és divises que t'entren. Tens? Això pues, és una cosa que els hi convenia a tothom. Jo, en Franco, no, jo no deixem estar la política, sí, però sí. Va tindre una cosa molt bona, que entre els espanyols anem a ser els millors que... Diguem que teníem era que estàvem, per exemple, al seguro d'allà, podíem anar aquí, pues, sabe, estava tot molt ben contractat en el règim d'aquí, en el Franco. Franco va voler assegurar això. Que nosaltres, per exemple, si anaves allà, tenies el seguro, te cobria el d'aquí, tot. Vull dir que això està ben muntat, cosa que no tenien d'altres nacions, com ara Portugal, sí. coses d'estes, no?
Perquè vosaltres que veus els tercers com si siguin immigrants, perquè sí, em parlaves que sí, primer van anar sí. portuguesos i italians.
Allà no? Els primers que es van anar va ser l'any 60. L'any 60 van ser... Alguns abans ja havien anat, així com dia de vacances, i pogueu buscar un contracte de treball, sortir i tornar a entrar. Vull dir que alguns així, però el que és la migració, el fort, va ser l'any 60. L'any 60 fins al 65. Va ser el fort. I, bueno, pues hi havia gent, allí va haver, pues, va arribar ja bé d'espanyol 180.000.
Sí. 180.000 espanyols sí. a Alemanya.
Però al cap de l'any 70 m'apareix que n'hi ha uns 40.000. Vull dir que la gent...
Van anar a fer fortuna, vaja.
Van anar, van comprar el piset i, clar, molts anaven... Has de fer compte que anaven sense la família.
Sí, sí, sí.
Tenien aquí la dona, els crios, i lògic que és... No?
Que torna a ser.
Sí. Jo, per exemple, pues, vaig tindre oportunitat de tornar, que la fàbrica que vaig a la Canonja, a la Hex, doncs... Pues, enviaven, o sigui, m'ho van dir per vindre aquí. D'allà buscaven distil·ladors sí. i podia anar-hi. Bueno, vaig anar a mirar, però abans no, ja no vaig anar allò de dir, pues venga, primer vaig vindre a vacances, m'ho vaig mirar, vaig estar allí, vaig dir, quan? I aquells temps era 40.000 pessetes. Era la tercera part que guanyava jo. Vaig dir, no m'interessa. Primerament, busca't vivienda i tot. Vull dir que no pel treball, el treball era igual perquè coneixia el tema.
I també dona la casualitat que tu et vas casar amb una noia immigrant, també.
Sí, sí, sí.
Quan ella tornava, tu sí, la coneixes, no? Sí, tornava per quedar-se.
Sí, sí.
Té la sort o la desgràcia de conèixer-te tu i torna cap a Alemanya, no?
Això. Vaja, pues jo, claro, jo venia de vacances i ella es volia quedar, però després ja mos anem conèixer pel camí. Després vaig anar a Madrid, que ella és de Madrid, no? Vaig anar allà a Valdemoro, sí, bueno, sí. pues... a conèixer els pares, coses d'estes, i
a pedir la
després
mà.
Ella va tornar. Algo així, no?
Molt bé.
Bueno, mirava sa mare per el descans i mirava així de rebull, un català, no? Però bueno, bé.
I allí va
ja fa 41 tindre... anys, mira.
I vau tindre família, vau tindre sí, fills.
Tres.
I quants n'hi ha a Alemanya ara?
Una.
Sí. Vosaltres dos han tornat cap aquí.
Sí. La noia està aquí i la gran pues, està a Màlaga.
Molt bé.
Tinc quatre nets...
I tu tens relació amb Alemanya ara, doncs?
Bueno, relació així...
Vull dir, hi vas?
No, de fa 10 anys que no hi anem més.
10 anys?
No.
I l'última visita que vas fer la vas veure allò molt, molt diferent?
Ha canviat molt, ha canviat molt.
Tu creus que l'ha afectat, ha absorbit el que és l'Alemanya de l'est?
Molt, molt. Tu has de fer un compte que Alemanya abans tenia molts quartos, l'estat tenia molts quartos que estava desitjant que algú els hi demanés de quartos. I a la Junta se van pondre tots aquests quartos en un any. I, claro, la Seguretat Social, per exemple, no? Teníem uns avantatges, un servei estupendo. Però, claro, aquella gent, la caixa de la Seguretat Social d'ella no tenia un ral, no hi havia res. És que no hi havia res. No hi havia res que tingués un valor, no? I, claro, pues, dies de pagar la dentadura, que si les agafes tot per ajuda. Encara pago avui ajuda a l'altra Alemanya. Encara m'ho descompten a mi. Jo que...
A la teva nòmina.
Sí. Cosa que la renta mitjana la tenen més alta ells que n'altres. Ara explica-t'ho.
Però el caràcter de la gent d'allà d'Alemanya, vull dir, saben fer pinya en un moment determinat. Ara, per exemple,
sí, sí,
he sentit sí. comentar doncs, de que es veu que, doncs, per motius del que sigui, doncs, la jornada de treball doncs, l'augmenten 2 hores més, que se les quedarà a l'estat.
Bueno,
però això vull dir, això ho fan allà,
sí.
però si ho proposessis aquí s'armaria una guerra civil aquí. Eh?
Bueno.
Vull dir, és completament diferent la forma de pensar d'uns.
Bueno, també van estar luchant, per exemple, els sindicats, que volien les 35 hores. Per exemple, 35 van baixar 38. No? Bueno. Però ara, si bon que és necessari, pues diran, vinga, a treballar 2 hores més. Entens? O les que siguen.
Pues ho faran, eh?
Ho van fer després de la guerra.
Ja, ja.
Després de la guerra la gent va pujar. Amb l'ajuda dels americans van pujar a Alemanya, que no hi havia res. I no cobraven, els hi donaven uns tíquets per poder, que anessin allà per a menjar. Però ells van fotre l'ombro allí, vinga, Espanya. I amunt estan. Van estar. Ja ho sabeu de sobres, que Alemanya pues, va ser la més alta d'Europa, no? Millor que...
Home, diuen que això que va fer amb l'Alemanya de l'Est només ho podia fer una economia com l'alemana, eh?
Oi, claro, és que són vora 17 milions.
D'habitants.
Ah, d'habitants, allà. I ara agafa, tu has de fer en compte que, encara com si fos avui, ho veig, allà a Frankfurt mateix. Van obrir les fronteres, podeu passar. Que la gent, al passar, ja els hi donaven 100 marcs.
Això els de l'Alemanya de l'Est?
Sí. Tu calcula, venien tots els travis, els travans aquells, aquell cotxe de plàstic,
sí, sí, sí.
Venien tots cap allà. I el que feien, pues, claro, els hi donaven 100 marcs, perquè el seu marc no tenia valor, cap. Era paper. Bueno, valor, qualsevol paper d'estos tenia més valor que un bitllet d'aquells. Entens? Pues bueno, aquella gent pues, s'abocaven. Com? A comprar plàtanos, que no podien comprar allí, a comprar taronges, a comprar... Allò, ben aquí, els supermercats allò, se fotien allí. Bueno, aquella gent pensava que se'ls havia d'acabar. Comprar i vendre-ho cap allà, no? I després ja va vindre la bonificació. I després, al vindre la bonificació, pues, van dir, bueno, o canviar dos per un. No? Per exemple, un marc d'ells els hi donaven dos d'aquí. Entens? Tu calcula. Després allà pues, estava tot derruït, així que estava tot perdut. Les cases, diguem, les cases històriques, tot sense rebussar, tot fet una porqueria. Bueno, pues Alemanya, venga, venga i venga. Allò vas acabar als quartos. Les autopistes d'allí que tenien, vull dir que n'hi ha un tractor i que hi podies anar. Tot era clots. Pues venga, autopistes noves, carrers, això...
L'economia l'ha esfonsat entre els mateixos.
La Mercedes, la Opel, van allà, doncs pues vinga, hem de fer fàbrica allí perquè tinguin treball. Que no funcione. El per què? Ja és una mica més política, això. No? O sigui que... Pues allí, pues, aquella gent, pues, clar, se'ls ha de mantindre, els que no...
Però avui, actualment, encara estem així? Encara estem
també
així.
Estan millor. Ells estan bé. No els hi falta, eh? Perquè...
Però el que és l'economia alemana encara ho arrossega, això?
Sí, s'ha arrossegat molt. L'economia alemana s'ha ressentit molt i està molt per baix. El treball, tot, està molt més d'això. Està molt, molt baix. Per què? Pues, si, per exemple, la producció alemana, sempre, si vosaltres potser ho heu sentit dir, la qualitat era la millor. Però la qualitat... resulta que perd clientela que no, quan no n'hi ha compren lo barat i claro, ells pues, no poden produir tant. Hi ha nacions com a Japó que produeix molt més barat, no? I tu una nevera alemana és millor, però en aquella pues, passaràs 10 anys i l'altra 12 pues, per pagaràs aquella de 10, de moment surts el pas i això pues, repercuteix tota Alemanya. Entens?
Això és veritat. Això passa, per exemple, amb articles de ferreteria.
Igual.
Pues amb l'assumpte de SEAT, pues, bueno, hi ha eines fantàstiques, les alemanes, però el que ha dit ell és veritat. Cal veure els preus aquests, quan no hi ha calés, la gent compra lo barato, a vegades, no?
Sí, clar.
És evident, vull dir, llavors el mercat s'estabilitza, vull dir, no... El que sí està clar és que els millors productors són ells.
Sí, no.
Els millors no són ells. Clar, el que passa és que els japonesos els han aixecat molt perquè han copiat molt. Entens? I què fan?
Japonesos o xinos?
Japonesos.
Japonesos.
Ara, els xinos ara pot ser els xinos...
Ara vindran els xinos, ara.
Sí.
Així els japonesos també són de produir plans de cos.
Sí. I els japoneses es de fer en compte que en tot, per exemple, jo tens una càmera tu, per exemple, que n'hi ha una igual que és japonesa, que és jàssica.
Sí, sí, sí.
I és igual. Jo uso, per exemple, els objectius per a aquelles càmeres, que són japoneses. Pues tot això, per repercutir. Aquella valia, per exemple, 1.200 marcs, i els japonesos valien 400. Pues, claro, el que vol dir això, pues una càmera així, pues compra el japonès.
Ja, yeah, ja. Yeah.
La qualitat, ja basta que discutir, perquè puc comprovar. Mm-hmm. O sigui, puc provar això. Entens? Pues, això és el tema, diguem, que hi ha. I, claro, després hi ha molt... que el medi ambient pues, se'ls hi ha fotut molt damunt. I passa, la producció pues, la química en la que jo estava pues, s'ha anat fent més a fora. Per què? Perquè allí pues, ja no et deixen aixecar el cap.
És que els alemans mediambientalment ho tenen com a molt clar, no? Van molt...
Però és que és massa.
Massa exagerat, ho trobes?
Per exemple, diguem-lo friquent, això per al producte este per les neveres, no? Mm. Pues, bueno, van dir de tancar. Se va traure la fàbrica que estava jo. Pues bueno, pues ho faran a Xina, si convé. Allà de que els hi dirà res. O a França. Medicaments que feia la fàbrica que jo estava, els tars estan fent a fàbrica. Ai, a França, perdó. Entens? Vull dir que el d'això tens la...
I com és que té tanta, tanta força? Qui teniu? Que teniu algú dels verds o alguna
sí,
història?
Sí, quan jo, els verds. El d'això que ha hagut d'estar ara el Partit Socialista, que ja ve de ministre de l'exterior, el Fischer, este era dels verds, és televisió.
Això és un partit important.
Televisió amb zapatilles de port i sí, home, era un... Bueno, este és un dels verds. I es van ajuntar els socialistes, per això van guanyar els socialistes, sí, i sí, pues, sí. Ministre de l'Estat. Va començar que va ser ministre d'això, de medi ambient, però ja era poca cosa, va ser pues, a l'exterior. Però este... El Josca Fixa este és un d'ells. Pues claro, això...
Però tenen força, doncs en tenen molta força, no?
Molta, molta, molta. Tu has de fer compte que en Antres, la fàbrica que jo estava, o sigui, la secció que jo estava, fem un producte molt dolent, això sí. Però resulta que últimament ja era molt car de produir. I per a continuar s'obligava que la secció estés dins d'una tassa d'acer inoxidable, de vall, terra i ella damunt. Costava més que la secció. Vull dir, fora. Farem a Xina. Ja està, es fan a Xina. L'accionista que li importa. Si es fa a Xina o es fa aquí. Ell cobrarà.
Ell cobrarà igual.
Entens? I això, doncs, així serà tancat. Hi va haver una secció de feia bonos, fertilitzants, que allò era sortir... 14 o 15 trens carregats de bono cada dia, i es va tancar, també. Jo que hi ha coses que això influeix molt, molt, molt. I les, us deu fer compte que es gasten uns dinerals enormes, la fàbrica que jo estava, hi havia 47.000 obrers, no? Pues bueno, tu us deu fer compte que necessita un munt d'aigua, un munt de desaigua, i tot s'ha de fer, depuradores s'ha de fer, clar, que es van fer tot, però això costa molt i arriba el moment que no poden competir en els preus, no poden competir. Jo us he fet compte que l'any, per exemple, 90, el sou de diguem, una mitja per hora, i un home, per exemple, 27 marcs, que és uns 13 euros i mig hora, per allò de 16 anys enrere. I, clar, pues, arriba el moment que no. I després es fa compte que són, se'n vas els 36 dies que te'n vas de vacances. Tot s'ha de pagar. I després...
No surten els comptes.
No surten.
Me van explicar una vegada que ja està inclús a les autopistes... Miren de que les hores dels camions, per exemple, amb circulació, també tenen unes hores determinades. Tenen com a sagrat, me van dir això, Tenen una forma d'actuar que ho tenen així.
Bueno, això
que els camions pot... contaminen molt, que això ha de ser en unes hores determinades perquè així no se crema tant combustible, en fi.
Bueno, tenen... això va ser, i és, m'ha pres que no han canviat, i normalment és que no canvio. Què és? El dissabte a les 10 de la nit fins al diumenge a les 6 del matí no pot circular un camió. A menys que sigui una cosa especial. Això és així. Després va ser, segons que camions, ho feien el dissabte al matí. O sigui, perquè el camió pogués arribar al seu lloc de tornada o a descarregar. Però si arribava un camió a la fàbrica a carregar el que fos, que el camió n'hi ha a fer fins al diumenge a la matinada.
Sabia que ell es quedava?
Sí, ho sabia. sabia ell. O sigui, que no pot cercular. Si te'l menges, no pot cercular un camió.
Ojo, quina forma de pensar més diferent de n'altres aquí.
I, claro, després hi ha poblacions que estan pegades a les autopistes i fan unes barreres, no?, per a sonido retornal, o sigui, que no arribi.
Barreres acústiques, que diuen
ara. Ah, exacte, no? Hi ha puestos que fan terraplens, o en si tres, però que el terraplè ja és més alt que el que veus o baix que està al poble o el que sigui. Ja, això sí, això fa molt temps.
I amb això del medi ambient que parlàvem ara, tu que ets caçador, allí què tal això de la cacera?
La cacera allà és per a privilegiats,
sí.
Gent de quarta.
És un esport per rics.
Alemanya és una democràcia molt bona, però en aquest sentit no n'hi ha. Ja per adentrar en una societat de caçadors, per exemple, has de ser algo, el doctor tal, no? I que el doctor tal te faci de padrino, te faci de val per a poder entrar allí i caçar. I després, pues, després jo, com a caçador, pues, no m'agradava. Jo no m'agrada el sistema d'ells. Perquè el sistema d'ells és que tu pues, dius, bueno, pues, te toca matar dos ciervos. Això que
vas allà... Que és caça major, més aviat allà.
Sí. Bueno, hi ha la caça menor, que és el feixan i la llebre. El conill, la perdiu.
I amb aquests nivells també és igual? També, per entrar en una societat d'aquestes també costa tant?
Algo així, sí. Són els mateixos, no?
Bueno, no mirem tot.
Això, i allò, pues, bueno, jo he vist caçar, ho he vist, no? I jo als anys 60 tenia un amic, un estudiant, estava a la mateixa residència, em va habitar diverses vegades a casa seva, en un poble que estava a 100 quilòmetres, finals de setmana, son pare era caçador. Era un metge, un doctor molt famós, i aquell home me va invitar per anar a ell. Pel el sistema que tenia ells, i ell tenia un coto ell sol, o sigui que ell podia fer el que volgués, sí, sí. Però tenia una norma. I, per exemple, ells acoten, i això se subhasta. I el que dona més quartos, pues, se ho queda. I diuen, bueno, aquí hi ha 50 javelins, i hi ha 50 ciervos. 5 anys, caça el que vulguis, però quan tu surtes ha de fer el mateix.
Allò?
No, és fàcil, fàcil. Allà. Perquè allà hi ha uns forestals que tenen tot controlat. Diu, noi, un any no pots matar 5. Sí, sí. A més del que t'ha costat, però ho deu. Però allà, per exemple, diuen, bueno, pots matar en dos. Pues tu, te diuen, tal dia hi vas tu. Pues en tal de les torres, aquí està el bosc, aquí està lo... No d'això, el sembrat, no? I des de dalt, pues, arriba aquell no, aquell sí. Oh, claro, perquè, ojo, no tires una femella, no tires... Estàs controlat, eh?
O sigui, disfrutes més quan vas a caçar aquí.
Ah, tant, no, bé,
si tant. Foten uns bons esmorzars, una bona bosqueta...
Ell no convertis, ell està amb tota la colla del búnquer, eh? Des d'aquí una salutació.
No, aquí l'únic que passa és que després dels esmorzars d'en Vells no hi vagis al bosc,
sí,
eh?
Sí, sí.
Perquè igual t'encenen, si no portes una bona bandera vermella engegada.
Hi ha una mica de, com de llegenda amb això, no? Dels caçadors, que es foten uns esmorzars amb alcohol
no,
i tal.
No, l'esmorzar no.
No.
Esmorzar no.
Vas a sortir a caçar i feu dinar.
Nosaltres fem dinar.
Ja es quedeu fins a les 10 de dintre.
Estem allà, bueno, millor et menges un bocadillo, un parell de tragos de vi, res. Un cafè, o estàs dins allà al punt, altres que van a buscar el rastre, diuen, bueno, arriben, vinga, a tal lloc ho farem i a repartir, la gent. Bueno, quan s'acaba, pues, claro, aixes, cap al punt. I arribem al punt, el primer que arriba ja comença a preparar. La paella, una paella, ja som 25 i més, anem 7, diu que no s'acaba aquella paella. I no mos falta de res. A veure, n'hi ha que marxen corrents
i un bon estofat no el feu de quan en quan de jabalí
també n'hem fet
perquè
també.
És molt bona la carn estofada de jabalí, si està ben fet,
sí, però nosaltres, perquè l'estofat necessita molt temps,
yeah.
Nosaltres, però llavors anem a la via ràpida, la paella, la via ràpida. No? Però ho tenim molt bé,
molt bé.
I després la bona harmonia i... bé.
Que com aquí no s'està mal lloc,
no, home, en aquest sentit no,
que aquí s'està molt bé.
Allà hi ha coses molt bones, però en el sentit de la casa no, no, no nombres, home, això ja és... Però jo que en plan companyerisme, el treball, això és bo. Jo estava molt bé.
I per què se li diu que l'alemà està en cap quadrat? A vegades diuen que sembles alemà que bueno, està en cap quadrat.
Ara t'ho diré. Com per què? Ojo, que són cap quadrat per ja de naixement. O sigui que n'hi ha que posen el passaport, cap oval o cap quadrat.
Ah, sí?
Sí, senyor.
Ah, sí.
Vaja, vaja. Jo ho he vist, el passaport d'ells. Amics, han vingut aquí amb mi. Nens? Però bueno, això sí. Tenen el cap d'aquí molt d'això, molt pla, i és cap quadrat. L'altre que és ovalat, que m'he sortit d'aquí darrere. Sí, sí, això
és veritat. I això quina importància té per posar el passaport? No m'entenc això.
Algun, perquè no et pots canviar, eh? I poses, ves tu, dius tu cap quadrat i què si li has fotut el passaport de l'altre? Sí, ja està, sí. I a vegades un dia ens anem a riure un rato allà a la frontera, no? Per això, per això, sí, vaja, vaja.
Doncs molt bé, Mariano. Això se m'ho ha acabat. M'ho ha passat el temps volant, eh? Espero que els que m'ho estiguin escoltant us hi hagi passat igual que naltros, Martí?
Però quan se m'ho despedeixi, que m'ho parli una mica el saludó amb alemà, eh?
Sí.
Que m'ho deixi allò... sentir una paraula complerta, eh?
Com? Sí. Auf-Wiedersehen.
Doncs molt bé, Mariano.
Què vol dir això d'Auf-Wiedersehen?
Hasta la vista.
Hasta la vista, molt bé.
Hasta la vista.
Que t'has molt conegut,
eh? Maca. Sí, sí.
Priscot, també es diuen. Però això ho diuen més ja amb dalt la part de Bayer. Priscot. Saluda a Déu.
Saluda a Déu, Priscot.
Priscot.
Doncs molt bé, Mariano. Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Vale?
Jo, doncs, mira, no sé com m'hauré explicat, però...
La mar de bé. Tothom t'entés la mar de bé, segur.
Suposo.
No hi ha cap problema.
Però que vull dir que no és allò de res de l'altre món, però vull dir que hi ha coses bones allà.
Doncs molt bé,
coses,
doncs.
Pues que no. Una de les coses dolentes és el clima.
Clima, ja. És que el clima que tenim això, per això et venen tants cap aquí, ara.
Mira, mira. Sí. Compte que allà li ha tingut un hivern terrible. Mira, les aigües totes del desert. Ja.
Molt bé, doncs. Si voleu demà tornar a escoltar el Mariano, ja ho sabeu, a partir de les 6 de la tarda tornarem a estar amb vosaltres. I si no, teniu temps, doncs el dimecres, a partir de les 8 de la tarda, tornarem a estar amb altres. Res més que dius. Donar les gràcies al Jaume Martí. Està el mes que ve, Jaume.
Sí, home,
espero el dia 30 d'abril veure't a Riudoms.
Ui, això
ja saps per què t'ho dic. L'Albert Pedrol, que si està a les seves coses.
Si vols, ja anirem tu i jo. Agafarem un cavall del Fèlix i anirem.
Això, a trote.
I vaig a una camina a ells.
I res més.
Els joves.
Està el mes que ve. Gràcies.